Parles una mica de context, perquè ens va agafar una mica de nou aquest comunicat de la conselleria. No sé si tu et va agafar una mica de nou.
Sí, una miqueta. De fet, pot ser també arrel de que ara fa poc hem trobat un nou lissavirus, o sigui, un nou virus de ràbia present aquí a Catalunya, que no s'havia trobat mai ni a Catalunya ni a la resta de Península Ibèrica ni Balears. Mm. I, bueno, fa que sí, estigués atent, atent i que no, en fi, que no. Les coses, doncs, encara que el risc sigui molt petit, doncs no despreciar-lo.
Mm. Perquè la gent que tingui ratpenats a casa, allò que deies tu, que s'instal·len a les teulades, per exemple, tu recomanes fer-los fora d'alguna manera o conviure-hi, diguem-ne?
A veure, si els tenen fora, jo no els trauria, perquè, de fet, ens estan protegint, és un bon insecticida. El problema és si, diguem-ne, les defecacions van a algun lloc on normalment es fa vida. Llavors, home, s'ha de mirar alguna solució. Però jo no els trauria, perquè precisament, tal com van les coses, jo crec que serà una assegurança.
Antimosquits, encara que sigui, no?
Sí, antimosquits. Jo... Per tant, ens ajuden.
Jordi, mil gràcies, de debò. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
En Jordi...
Que digueu bon matí.
Igualment, en Jordi Serra, que és biòleg i ecoepidemiòleg, per parlar d'aquest comunicat de ratpenats. En fi, hem sentit els senyals horaris, són les 10 i 1 minut. Joan Bota, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, això dels ratpenats.
Doncs estàvem aquí enganxadíssims amb aquest tema. És ben bé que hi ha gent amb àmbits d'expertesa molt específics.
Molt concrets, molt concrets.
Vinga, molt interessant, molt interessant.
Les notícies, endavant.
Doncs arrenquem amb una informació que donàvem també al matí de Catalunya Ràdio, però d'un altre àmbit. L'arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planelles, assegura que no es pot ser xenòfob i cristià alhora. Ho diu en referència a les paraules del líder de Vox, Santiago Abascal, que ataca l'Església perquè fa costat a la comunitat musulmana de Jumella, Múrcia. Planelles reitera el posicionament de la Conferència Episcopal Espanyola defensant la llibertat religiosa. Ho ha dit, com dèiem, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Poden utilitzar aquest filó catòlic, que són procatòlics, però en definitiva no ho són. No són, o sigui, ser xenòfob, no, un xenòfob no pot ser un veritable cristià. I em sembla que s'ha de dir amb tota la contundència.
Més notícies, Mireia Salà.
Un home mort i dues persones més han resultat ferides a l'incendi que crema des d'ahir a Tres Cantos, a Madrid. El foc és un dels incendis que hi ha actius a 6 comunitats autònomes i que han obligat a desallotjar milers de persones de pobles i urbanitzacions amenaçats per les flames. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de l'Interior ha activat la preemergència estatal per coordinar el desplegament de recursos a les diferents zones afectades pels focs. Madrid, Paula Brujats.
Bon dia. Els mitjans aeris ja sobrevolen la zona afectada a Tres Cantos per atacar el foc que els bombers han aconseguit perimetrar durant la nit, però encara no el donen per controlat. El conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, diu que esperen controlar-lo en les properes hores i que el matí serà clau perquè, tot i les altes temperatures, el clima per ara és favorable.
El trabajo de los medios aéreos va a ser lo que nos dé la oportunidad hasta que llegue mediodía, donde vuelve a haber una inestabilidad atmosférica con posibles tormentas y los vientos que tuvimos ayer, pero esperemos que con todo el trabajo que se está haciendo ya con medios aéreos se le pueda dar por controlado durante esta mañana.
L'incendi ha cremat 1.000 hectàrees, deixa un home mort per cremades, dos ferits, desenes de cases afectades i 180 veïns desallotjats que continuen fora de casa. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
A Catalunya, el risc d'incendis és molt alt en 8 comarques i 88 municipis. Les comarques on s'han activat el nivell 3 del Pla Alfa són la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Terra Alta i l'Urgell.
Les accions del Banc Sabadell pugen amb força a la borsa, mentre que les del BBVA ho fan de manera moderada. Els títols de l'entitat vallesana han començat la sessió amb alces de més d'un punt i mig per cent. Les del BBVA fan un increment del 0,2%, lleugerament per sota de la resta del sector bancari. Tot plegat l'endemà que el banc d'origen basc anunciés que manté l'OPA sobre el Sabadell.
Els productors d'avellana del Camp de Tarragona comencen la collita arrossegant els problemes de la sequera dels últims anys. L'acumulació d'arbres morts o greument afectats per la manca d'aigua fan preveure que amb prou feines s'arribaran les 2.000 tones, el 20% d'una collita normal. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Bon dia. Aquest estiu els avellaners s'han pogut regar amb l'aigua de Riu de Canyes, però els conreus no s'han recuperat. El responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu que hi ha 1.800 hectàrees d'avellaners morts que encara no s'han reposat.
La collita segurament serà tan nefasta o potser una mica millor, però contem que els números seran bastant semblants als de l'any passat.
Tot apunta que els preus seran millors perquè la producció caurà a nivell mundial. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Polèmica a la Seu d'Urgell pel pregó de la Festa Major. El grup ballenc Figaflaues ha renunciat a fer-lo per les crítiques rebudes a les xarxes socials i l'Ajuntament ha anunciat que finalment el farà l'actor Pep Plaza. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
Bon dia. L'anunci que Figaflaues faria el pregó de la festa per la seva capacitat d'arribar a tothom amb la seva música ha aixecat crítiques pel fet que trenca amb la dinàmica dels últims anys quan els pregoners sortien de les entitats de la ciutat. Per això el grup ballenc hi ha renunciat, com lamenta l'alcalde Joan Barrera.
Em sembla una mica lamentable per part de totes les persones que moltes vegades es llencen a fer crítica per fer crítica de qualsevol cosa. Aleshores, els Figaflaues van veure crítica perquè no són de la Seu o per altres motius i aleshores van pensar que no volien cap tipus de contestació i van desistir.
El nou pregoner serà l'actor i imitador mataroní Pep Plaza, que encaixa amb el perfil que es buscava per fer el pregó més animat. Figaflaues, però, sí que seran els caps de cartell de la programació musical de la festa. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, La Seu d'Urgell.
Esports, Sergi Andreu.
La Federació Espanyola de Futbol ha donat el vistiplau perquè el Villarreal-Barça de la 17a jornada de Lliga es jugui a Miami, als Estats Units. Ara la proposta serà traslladada a la UEFA i a la FIFA, que hi han de dir la seva. El partit es disputaria al Hard Rock Stadium de Miami el 20 de desembre. D'altra banda, el Barça espera la resolució de la Lliga sobre la lesió de Ter Stegen. Si la Lliga accepta la lesió del porter com de llarga durada, es podrà desencallar la inscripció de Joan García. De fet, el club blaugrana continua treballant per poder inscriure els quatre jugadors que té pendents. Sònia Bermúdez és la nova seleccionadora espanyola femenina de futbol. Substitueix en el càrrec Montse Tomé, a qui se li acaba el contracte el 31 d'agost, i la Federació Espanyola ha decidit no renovar. I a l'Europeu d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 11 catalans, juga aquest migdia a 3:45 el tercer partit de la fase de grups davant de Bèlgica. Ahir la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes va empatar a 1 el segon partit de la fase de grups contra Escòcia.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Deu i vuit, gairebé. Mira que sí, diuen abans de començar l'estiu que parlaríem un dia de ratpenats a la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. No m'ho hagués pas cregut. Però bueno, escolta, tenim aquest avís de la conselleria. Marc, com ho veus tot plegat? Un somriure, tu.
No, un aspecte més seriós i un de més frívol, molt ràpid. Ahir quan llegia el comunicat, no, i fins i tot sentint el mateix expert, en Jordi Serra, no, que li has fet l'última pregunta, si més no sorpresa davant del comunicat, no?
Sí.
Perquè tampoc no és que haguem tingut cap atac de ratpenat, i els casos de ràbia són molt petits. Al contrari, el que deia Jordi Serra posava fins i tot més èmfasi en els mosquits tigre i en malalties que poden transmetre com el Zika i el dengue, que sí que els hem tingut, que no pas el tema d'aquest del ratpenat. Per tant, des d'aquest punt de vista no ho acabo d'entendre. Deu haver-hi alguna explicació. I doncs, un punt de vista frívol, no ho sé, i quan ho vaig llegir em va venir al cap, i dic frívol, perdona.
Sí, no.
Ozzy Osbourne,
home,
vale, el líder de Black Sabbath, que s'ha morit fa poquet, que un dels seus grans espectacles a banda de la música va ser als anys 80, quan li van tirar un ratpenat viu a l'escenari. Ella es va pensar que era un animal de plàstic, el va mossegar.
Estava mort, el ratpenat, el va mossegar,
era de veritat. I va haver de ser vacunat, ell mateix ho explica, durant uns quants mesos de precisament de la ràbia.
Sí.
Va venir ahir al cap, ja sé que és una cosa molt frívola, però sí. Estem a l'estiu, no?
No, sí, i tant.
No, jo, això que es veu a les xarxes, que passa una cosa que per tu és impensable, una desgràcia, i posen nou pànic desbloquejat, no? Doncs ahir també veient això dels ratpenats, nou pànic desbloquejat, en plan, ara aquí hem de patir molt. Jo crec que les explicacions d'en Jordi Serra ens han ajudat molt, no? A moure'ns amb una dinàmica d'obvietats. Ja sé que el govern ha de prevenir, però és a dir, mires la campanya d'incendis, o mires la campanya de la calor, o ara això dels ratpenats, un, no feu foc, l'altre, posa't fresc, i ara és, no toquis ratpenats, home, no.
En general, és el primer que vaig pensar, però qui toca ratpenats?
Ara, bueno, és això, que potser te'l trobes a casa. Sí. Jo crec que les explicacions de l'expert han anat molt bé. Perquè, hòstia, que t'entra a casa i tot plegat, doncs no l'agafis amb les mans, vés en compte, bueno, doncs, ja. bé.
Alicia, alguna cosa a dir?
No, que jo, com deia el Jordi, jo m'he quedat tranquil·la davant l'anunci perquè com no tinc planificat tocar cap ratpenat ni aquest estiu ni al llarg de la meva vida, doncs això, per aquesta banda, tranquil·la. Però per l'altra, sí que ha estat molt útil les explicacions de l'expert, perquè és veritat que això a vegades pot ser contraintuitiu per la població quan a vegades escolten que els ajuntaments estan reintroduint els ratpenats a moltes ciutats, com està passant, perquè justament és un animal clau per combatre la sobrepoblació de mosquits i, per tant, a vegades per la població pot ser contraintuitiu, no? Per una banda ens diuen, aneu molt en compte amb els ratpenats, és un animal perillós, i al mateix temps els esteu reintroduint en parcs, horts urbans, però per això jo crec que no s'han de tocar, però que és un animal que hem de saber que és molt important que existeixi, que estigui present en les nostres ciutats i pobles.
10 i 10 minuts. Una cosa més que volíem parlar, perquè avui el diari El País publica que l'Ajuntament de Calella, titula el diari, es resisteix a empadronar a 200 obrers de la reforma del Camp Nou. L'empresa contractada pel Barça per les obres, que és l'empresa Limac, demana inscriure a Calella uns 200 treballadors extracomunitaris perquè accedeixin al sistema de salut i, segons el diari, l'Ajuntament arrossega una mica els peus. Ara mateix podem saludar l'alcalde de Calella, Marc Buch. Alcalde, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què passa aquí exactament, alcalde?
No passa res. Tenim doncs 1.300 treballadors del Camp Nou allotjats a Calella des de fa molt de temps i han, doncs, no estan allotjats en hotel, ens demanen que s'empadronin a Calella, però nosaltres doncs, el que fem és aplicar la llei de forma estricta, doncs, com és lògic, com a administració pública, però això no vol dir doncs, que quan s'apliqui la llei doncs, no siguem els més rigorosos possibles i, a més, doncs, apliquem el sentit comú, que no pot ser doncs, que són unes persones que han vingut a fer una feina temporal, que tenen un visat doncs, de residència, però que doncs, ja tenen coberta tota la cobertura mèdica, perquè doncs, així ho marca la llei, i per tant no té cap sentit que estiguin empadronades, i de fet la llei així ho contempla. Si hi ha un moment doncs, que la llei ens diu que s'ha d'empadronar, evidentment nosaltres doncs, no incomplim la llei i empadronem a tothom, però el que sí que fem doncs, és aplicar-la de forma estricta, i el que no pot ser doncs, és que aquestes persones que doncs, venen a treballar de l'estranger amb un contracte temporal que quan acabi doncs, han de marxar s'empadronin en un hotel, que un hotel doncs, tampoc és un habitatge. Per tant, el que és una situació, diguéssim, rocambolesca, no? I que ens acaba demostrant que tot el sistema del padró doncs, cal fer una reformulació general perquè s'ha derivat doncs, en un punt que no té cap sentit, no, com s'està aplicant la llei del padró.
Perquè l'empresa demana que els empadronin, entenc que perquè tinguin accés a sanitat pública.
Però ells tenen accés a la sanitat perquè ells, doncs, com a empresa que porten treballadors, doncs, els hi han de garantir l'atenció mèdica i, per tant, ells ja tenen accés i tenen cobertes totes les necessitats bàsiques.
En qualsevol cas, vostè em deia, la llei diu que no els podem empadronar. Què diu la llei, exactament, en aquests casos?
No, la llei, al final, la llei et acaba dient, fins i tot que pots empadronar una persona amb un contenidor que és nefasta. Jo ho trobo realment, estic absolutament en contra i és una qüestió, no, que ens hem de plantejar com a societat si podem acceptar doncs, que el padró es pugui empadronar a qualsevol persona, a qualsevol lloc, si podem empadronar doncs, un ocupa o si podrem empadronar doncs, a persones que venen amb un visat de turista, en aquest cas doncs, amb un visat de treball, però que sabem doncs, que venen aquí a fer un treball temporal, que venen amb totes les necessitats cobertes perquè això els obliga la llei i que quan acabin doncs, han de marxar. Podem empadronar persones en un hotel? El sentit comú ens diu que no. Llavors, la llei en aquest sentit doncs, ens està dient que aquestes persones que estan en aquest hotel necessiten doncs, un permís, un document conforme a la propietat de l'hotel els autoritza a empadronar-se, que en aquest cas, doncs, per exemple, no el tenim, i per tant, per això no s'empadronen. Que hi ha un moment doncs, que es compleixin tots els requisits i la llei ens obliga a empadronar-los, doncs al final s'empadronaran, evidentment.
Però, perdoni, és que no ho entenc. És a dir, la llei diu... És a dir, que, per poder-los empadronar legalment, què és el que caldria?
Per poder-los empadronar han de demostrar que aquell és el seu domicili fixe, sí. Però, a més, doncs, en el cas de ser un hotel, han de portar un document conforme a la propietat dels hotels, doncs, lògicament, els autoritza a viure en aquell establiment i a empadronar-se.
I si presenten aquest document, vostès els empadronaran.
Exacte. En el moment que presenten aquest document, per molt que nosaltres vulguem o no vulguem, no es tracta de la nostra voluntat política, sinó que es tracta d'aplicar la llei, i per tant, doncs, quan presentin aquest document, lògicament s'empadronaran.
El fet que, diguem-ne, vulguin cenyir-se aquest requeriment legal, a què respon, alcalde? Respon a que per dir-ho d'alguna manera, els serveis sanitaris estan prou saturats com va haver-se de fer càrrec d'aquestes persones?
No, respon que Calella és una població que està creixent, com a la resta del país, està creixent de forma important. Ja són 21.000 habitants, el 2018 eren 19.000 habitants, vull dir que estem creixent a una velocitat molt important. Els nostres serveis públics cada cop estan més tensionats i, per tant, hi ha un moment doncs, que no tenim capacitat per créixer de forma desmesurada com estarem creixent. Per tant, toca doncs, ser estrictes, aplicar la llei del padró de la forma més estricta possible, per això, per garantir doncs, que les persones que ja estan residint a Calella, però també en el país, doncs, puguin gaudir d'uns serveis públics de qualitat, que el que ens està portant doncs, de tot això és que cada vegada doncs, tot estigui més tensionat i, per tant, els serveis públics cada vegada doncs, són de menor qualitat.
Mm. Avui el diari El País, alcalde, diu també que en darrere fons d'aquesta qüestió hi ha que la policia local de Calella ha registrat des del març de l'any passat unes 25 actuacions relacionades amb els treballadors del Camp Nou, des de bralles o fins i tot furs, diu.
Si només fossin 25 ja estaríem contents, són bastantes més, però sí que és cert doncs, que s'han generat actituds incíviques, especialment, però també doncs, baralles i altres fets delictius menors. Nosaltres doncs, en el seu moment vam informar al Barça, amb el Barça hem tingut i continuem tinguent reunions doncs, sovint, sobretot doncs, cada vegada que es detecten problemes. El Barça sempre ha estat a mostrar la bona predisposició per ajudar, per col·laborar i per evitar doncs, que les persones que generaven aquest conflicte doncs, no el provoquessin més incidents o marxessin de casa Calella, i al final, doncs, bueno, es tracta, són 1.300 persones, són una minoria els que provoquen aquests actes incívics, però no, el focus no ha d'estar en els actes incívics aquests, que també, sinó que el focus aquí és d'aquestes 1.300 persones, un cop acabi, doncs, la feina del Camp Nou, què en farem d'aquestes persones?
Sí, però li volia preguntar si el motiu pel qual no donin facilitats a l'empadronament té a veure amb aquests actes incívics.
No, per suposat que no, perquè no podem dir, la llei no et permet en un ajuntament decidir si empadrones o no empadrones una persona en funció dels actes dels delictes que pugui cometre.
No, però com que amb ells, pel que jo he entès el que em deia, alcalde, és a dir, vostè diu, escolti, si vostè no em presenta aquest document, jo vostè no el puc empadronar, em cenyiré exactament el que diu la llei, es pot interpretar que vostè, doncs, una mica enrabiat per aquests actes incívics, diu, doncs...
No, en tot cas el que fem és aplicar el sentit comú, que jo crec que això ho pot entendre tothom, el sentit comú, una cosa que cada vegada sembla que s'ha perdut, o que, sobretot doncs, quan no, acaba alguna reflexió i demanem que s'apliqui el sentit comú, de seguida doncs, notes la pressió mediàtica de tothom, no, dels que són contraris, com doncs, et pressionen, fins i tot doncs, et fan un cert grau d'assetjament a la xarxa, sobretot, no? Però al final el que demanem nosaltres és aplicar el sentit comú i no, o sigui, que facin els actes incípics o que facin fets delictius, evidentment és totalment rebutjable. Però el que provoca doncs, que nosaltres fem una aplicació estricta del padró és que els nostres serveis públics cada cop estan més tensionats i que aquí no hi pot haver un creixement infinit i, per tant, el que hem de fer és garantir que les persones que s'empadronin a Calella ho facin amb totes les garanties, però que, a més, doncs, tots els ciutadans puguin gaudir d'uns serveis públics de qualitat, cosa que cada vegada estan més tensionats i, per tant, cada vegada és menor la qualitat.
Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el Marc Buch, l'alcalde de Calella. En fi, en circumstàncies normals ho comentaríem, però que estem en temps de descompte. O sigui, Marc Batalla, Jordi Cominal, Alícia Puig, moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé.
Felicito bon l'alcalde i bon dia.
No, a mi m'agradaria molt discutir-ho. Bueno, jo parlarem un altre dia.
Queda apuntat.
Menys felicitats de tot.
Apuntat pel pròxim dia. Fins ara, cuideu-vos molt.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Si aquest estiu estàs mirant al mar, passa una gavina i sents...
Ah, ah! Un premi! Ah! De 15 milions d'euros! Ah, ah! I 10 premis! Ah! D'un milió!
Ah, ah! A veure si l'estiu t'està dient que aquest serà el teu estiu. Cupó extra d'estiu de l'11. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. El 15 d'agost, cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense cupó. Si l'estiu et parla, escolta'l.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els del que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, ens n'anem de gira.
I resulta que la gent té moltes ganes de veure'ns, perquè s'han esgotat les entrades per Barcelona.
I les de Tarragona, també exaurides. Si no correu, s'acabaran les de Cervera i tot.
No m'estranya, perquè serà un programa únic.
Tindrem convidats, novetats i, com sempre, els nostres famosos preferits.
Gira que no surti d'aquí.
Aconsegueix la teva entrada a codetickets.com.
Vacances a la vista. Vine a Feubert, equipa't amb pneumàtics Pirelli i emporta't fins a 120 euros en xec carburant. Més estalvi i més quilòmetres per gaudir. Comença bé el viatge amb Feubert. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
No és el mateix somiar que et trobes un brillant al terra del teu dormitori que somiar que et trobes al terra del teu dormitori molt brillant? L'ordre afecta el son. Per això, a IKEA tens una àmplia gamma de solucions assequibles d'ordre i d'emmagatzematge perquè descansis millor. IKEA. Permet-te descansar.
Mulla't aquest estiu amb Kia i demana'ns més ofertes. Refresca't amb condicions especials. Entrega immediata i avantatges extra només aquest mes. Però afanya't, l'estiu no espera. I les unitats són limitades. Consulta en condicions a kia.com o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Frankie Pereira, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
El bloc de notes del Frankie. Avui continuem amb festes majors.
Correcte, sí. La segona part de les festes majors.
Sí. Vam parlar dels pregons l'altre
sí,
dia.
Sí, dels pregons, de les samarretes, dels gots retornables, etc etc. I ara em vull centrar en una part molt important, que són les atraccions.
La tribu Comanche, hau, 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 llena de Comanches, hau, hau, hau.
Em diràs que no estàs a l'ambient ja.
Home, home, ja està, ja està.
L'ambient, l'olor de xurro...
Anava a dir això, sí, això va, la fritanga de les xurrerías ja la sento, ja la noto, ja la noto.
Coses, els cotons de sucre, els cocos mateix. Aquells...
Tot allò.
Escolta, sí, sí. Abans d'entrar en matèria, el clàssic entre clàssics, aquest de la tribu Comanche, del grup Zapato Veló, que són només autors de clàssics, perquè també són els del Tractor Amarillo.
Tractor Amarillo, sí. I hi ha un gallego en la luna, també.
Sí, no, vull dir que, però aquesta en concret, la de la tribu Comanche, tu has sentit mai? T'hi has aturat mai? Perquè ella diu,
no.
Eres Comanche o Navajo, chaval? Sí. No, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero y alerta de los que pasan a las indias por la piedra.
Ai, això ja... Home, això,
però això, això. Sort que les criatures van allà a passar-s'ho bé, sí, i no ho senten, perquè si no...
Sí, exacte.
Però, escolta'm, va, no. He de dir que a tope amb les atraccions, eh?
Sí, t'agraden, eh? Sí,
però no hi pujo.
Ah.
Vull dir, a tope...
Però pels altres,
però pels altres. Sí. Jo sóc aquell tipus de persona que es mareja, saps? Sóc d'aquells que va a PortAventura i des dels 5 anys que va a mirar espectacles. Perquè jo no pujaré ni al Ratón Vacilón ni la muntanya russa, perquè jo sóc...
Ratón Vacilón.
Aquí a Girona el Ratón Vacilón ho peta, eh? I quan entres a la boca fa miau. O sigui, és increïble. No. Ni vaixell pirata. Em passen aquestes coses que a mi em marejo.
Bueno, escolta, em passes malament, no?
Em passo malament. I ara, amb criatures, hem de mirar com ho fem, però escolta, però que els avis paguin les fitxes.
Això t'anava a dir.
Que tot Catalunya sàpiga que paguin els avis les fitxes.
Vinga.
Va, anem al tema, perquè hi ha coses... Tu saps, fa molts anys que ens coneixem, Freddy.
Molts.
I tu saps que hi ha una cosa que a mi m'obsessiona, unes quantes, eh? Però relacionada amb les fires, que és... certs mites que sembla que corrin.
Mites relacionats amb les atraccions de les festes majors,
amb
eh?
Amb algunes atraccions de les festes majors.
Va.
Per exemple, les primeres.
Sí.
Els autos de xoc.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen.
És un tamasso, això?
Sí, sí.
És un tamasso.
És un clàssic que s'ha de posar sempre que es parla o d'atraccions, de fires, d'autos de xocs...
De tot.
Escolta'm, jo el que passa és que tota la vida he tingut la sensació que n'hi ha algun que va més ràpid que els altres.
Un dels...
Sí.
Un dels autos de xoc que va més de pressa.
És a dir, això mateix, a totes les festes majors, de cop, amb carinyo, el quillo del poble s'arrenca a córrer a agafar-ne un. I dius, per què vol agafar aquell en concret?
Sí.
No sé si és clar més ràpid o és tècnica d'envestir el que generen, però a mi, des de petit, que em sembla que n'hi ha algun que va més ràpid.
Sí, llavors avui hem buscat algú que ens ho acrediti o no?
Sí.
Digues tu.
No, ens està escoltant en Marc Vives. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Marc, durant molts anys, ha estat en una pista d'autos de xoc, oi?
Sí, sí, actualment sóc propietari amb el meu germà i tenim més atracció de fira, sí.
Doncs anem als autos de xoc. Primer de tot, Marc, anem directe al gra. N'hi ha algun que corri més que els altres o no?
N'hi ha algun que corre més que els altres.
Oh! Oh! N'hi ha algun, que... Explica què passa.
Bueno, és un tema de manteniment, de motor, perquè nosaltres fem els manteniments del motor, que són motors elèctrics, i els que tenen el manteniment més recent corren una miqueta més que altres, però... És mínim, eh? Tampoc és una barbaritat que canvi d'un cotxe a l'altre, eh?
No, però clar, això és molt interessant, perquè ja et dic, jo tenia aquesta obsessió i m'acabes de dir que no estic tan obsessionat perquè és una cosa...
És real?
És real.
Sí, és real, és real.
Una altra cosa, el tema de la tècnica d'envestir. Veieu que hi ha professionals que allò que s'aixequen a l'hora de picar contra l'altre?
Sí que n'hi ha algun que altre, eh? N'hi ha algun que altre que sí. Potser més avant, ara ja no tant, però antigament sí que es feia molt això. Sí que es feia, sí.
Mira, ara l'Isma, el nostre tècnic, em diu, jo sóc d'aquests, eh?
I una altra cosa, picar de cara encara està prohibit?
Està prohibit, sí.
Per què?
Més que res, primer per no prendre mal. Perquè l'impacte de cara és bastant fort.
Ah.
I després pel manteniment del cotxe i per tot, però primer de tot, sobretot per no prendre mal. Ara portem cinturons i portem altre tipus que abans no es portava.
No
és que ara per no prendre mal perquè no piguis amb el volant.
Val. I ja només per curiositat, no sé si és el vostre cas, porteu Mossos d'Esquadra, vosaltres?
En el nostre cas, no. N'hi ha companys que sí que en tenen algun, però
sí?
Nosaltres no.
No ho he vist mai. Sí.
I això és per la sensació d'anar amb un cotxe de mosso o per poder envestir un cotxe de mosso? Tu què creus?
Jo em sembla que potser més el segon, eh?
El segon, eh?
Sí, jo diria més potser, eh? No sé pas.
Val. Doncs escolta'm, això aclarit. Hi ha un cotxe... Hi ha cotxes dels autos de xoc que corren més. Segon, sí. I no marxis, Marc, perquè... ara tu estàs amb el tren de la bruixa, oi?
Sí.
Vinga, tren de la bruixa.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps.
Perquè, Franqui, també tens algun mite, eh? Alguna llegenda urbana del tren de la bruixa?
Són aquelles coses que es diuen, es parlen, es comenten, però jo no ho he fet mai, no he vist mai ningú que ho fes. No sé si és veritat o no. Marc, si agafem l'escombra a la bruixa, tenim un viatge gratuït?
Sí, i tant.
Sí, eh?
Sí. I tant.
Estem aquí confirmant moltes coses avui,
clar,
eh?
És a dir, si jo pujo jo, que tinc quasi 40 anys, amb una criatura que en té 5... Sí. Entenc que qui l'ha d'agafar és la criatura, no?
No, bueno, pare o fill, tant se val. Qui s'emporti les compres s'emporta el tiquet de regal, això segur.
O sigui, jo... Escolta'm, a partir d'ara jo només faré això, com pugi. Però passa molt sovint, o no?
Sí, Déu-n'hi-do, n'hi ha gent que ja ve preparada, eh? Ojo, eh?
Què vols dir que ve preparada?
Que hi ha gent que està tota només per pujar per prendre les compres a la bruixa, eh?
Que diuen, ja venen entrenats.
És obsessió.
Sí, venen entrenats.
Sí, segurament, perquè Déu-n'hi-do.
Val, això també us... I una altra cosa, ja també, curiositat. Jo recordo abans, quan era petit, que pujava el tren de la bruixa o el tren dimoni, i quan entraves a dins el túnel, a sobre hi havia com una porteta que la bruixa es precipitava cap a baix amb un sistema molt elaborat, amb el peu enganxat a dalt. Això ho heu deixat de fer?
Sí, això s'ha deixat de fer. Això ja no es fa.
Per seguretat?
Sí, per tema de seguretat ja no es fa. Ja no es fa. Abans sí que es feien bastantes més borrades que ara, però ara ja no. Quines coses ja no es poden fer.
I després, seguiu fent les mateixes bromes que abans? Us amagueu als mateixos llocs o això ha evolucionat, ha canviat perquè
sí,
la gent...
Sí, bueno, anem canviant. Nosaltres amb el tren de la bruixa fem espectacles i tot, així que Déu-n'hi-do. Ha millorat bastant,
Val, escolta, Marc, on tu us podem trobar ara, aquests dies, ja aprofitant que et tenim aquí?
Mira, ara mateix estem instal·lant a Malgrat de Mar.
Malgrat de Mar.
Instal·lant cara, sí, cara, les fires, i ara mateix, mira, estem ara que estem començant a instal·lar.
Ostres.
Demà ja començarem a fer xivarra, ja.
Des de primera hora estem explicant... Ui, què està passant? M'estic sentint a mi de fons, Isma, no sé què està passant.
Doncs escolta, Marc, hem confirmat que ja tu es xoca més ràpid i que podem robar l'escombra a la bruixa i tenim un viatge gratuït.
Sí, senyor.
Doncs escolta'm.
Marc, que vagi molt bé per Malgrat, llavors.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Però encara tenim una tercera cosa.
Hi ha una tercera. De moment tenim un ple el 15. De moment, de les dues llegendes urbanes, les hem confirmat les dues, eh?
I ara n'hi ha una altra que és dels meus preferits de totes les festes majors, eh?
Va.
Que són els camells. Tú tienes buena puntería.
sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' directo al corazón.
Aviam, això és la cursa de camells, és allò que tires una boleta, no? Sí. I en funció del forat el camell avança molt o poc, no?
Correcte, fa un pas, dos passos o tres passos, crec. Va, que és. Vinga. I jo també tinc la mateixa sensació que tenia amb els autos de xoc.
Sí.
Que n'hi ha, hi ha algun camell, noi, que no sé què li donen...
està trucat.
Que està trucat i va més ràpid.
Val. I aquí també tenim algú que ens ho confirmarà o desmentirà?
Això mateix.
L'Octavi Viader, per exemple, no?
Responsable de la cursa de camells. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia, Octavi. Bon dia.
Ui, i a més, la veu característica de l'Octavi, que és el que canta...
Hombre.
Escolta'm, teniu camells trucats o no? N'hi ha algun que vagi més ràpid?
En principi, no.
Ai.
Però no. Per què? Us ho explicaré. Els camells van tots iguals.
Uh-huh.
El que pot haver una mica de variació és el número on jugues. Són els forats, que estiguin més gastats o menys.
Mm.
Un moment, que estem obrint aquí un meló que jo no m'havia plantejat.
Això,
sí,
això
jo...
ho tenim claríssim.
És a dir, els forats aquests que són blau, verd i groc...
És correcte.
Depèn de...
Hi ha alguna,
si... digues, digues.
Hi ha alguna pista que pugui que estigui més gastada, que l'hagin tirat més, i pot ser que sigui més fàcil que entri la bola. Però no us diré quina, perquè tu, Franqui, d'aquí res has de jugar. Potser que ho farem aviat.
Exacte.
A la Bisbal, a la Bisbal.
Sí, sí.
Home, aquí estem, ja quasi instal·lats. No et diré quina, però sí que hi ha alguna vegada que pot ser que hi ha algun nen que, o de la manera de tirar també de la gent. És que això és cadascú, és molt personal, eh?
Sí, la manera... Ui, perdó, em quedo sense veu. La manera de tirar o el forat, si està molt gastat o no, això sí que ajuda.
Pot ajudar, la veritat que pot ajudar una miqueta.
Hi ha...
Uau, estic desvelant secrets que no hauria de dir.
I després, aprofito, hi ha obsessions de números segons el poble, que vulguin anar amb un, vulguin anar amb l'altre? Perquè jo a vegades, és el que diem, hi ha una cua per posar-se, per exemple, al 10 o en el 13, ai, en el 1 o en el 10, que no sé si és una cosa que també noteu a tot arreu.
Correcte. Això la gent... és molt supersticiós amb aquest tema. Hi ha gent que vol un número i vol sempre aquell, i fins que no té lliure aquell número, no juga. Ja pot estar esperant 10, 15, fins a 20 minuts, eh? Fins que no està lliure aquell número, no juga.
I quines curiositats més us trobeu en les festes majors? Què és el que fa la gent en la vostra parada, en la cursa de camells?
Bueno, els camells, la veritat, que després de 40 anys encara hi ha molta gent obsessionada, que només ve la fira per jugar als camells. Bueno, tu, Franqui, n'ets un. A part d'anar
sí,
barraques.
Sí, eh? El Franqui és dels habituals, eh? Dels camells.
Sí,
mira,
sí,
el Vita és el tècnic d'aquí Girona, també diu el mateix.
Sí. Ens coneixem. Sí.
I el Franqui guanya, Octavi, o no? El Franqui guanya?
Bastant, no. Bastant sovint.
Ah, sí. Pensava...
Sí,
que...
sí, sí, tinc bona mà,
sí,
tinc bona
sí,
mà.
No, no el deixaré pas malament, eh? No el deixaré malament.
I escolta'm, ara hi ha una pregunta així també. Si jo que faig una festa, un aniversari, jo els puc contractar vosaltres per venir?
Correcte.
Sí.
A part, nosaltres tenim una empresa d'esdeveniments.
Home.
A part dels camells, tenim una empresa que ens dediquem a part de fer produccions integrals senceres, també a lloguer d'atraccions a fira.
Que ens estem plantejant alguna cosa, Franqui?
No sé, Freddy, però clar, aviat venen aniversaris rodons i dic, imagina't pel que sigui.
Home.
Val. Escolta'm, Octavi...
Ja ho fem unes quantes a l'any, amb els camells, de festes.
Que bo.
Doncs mira...
Aquestes però has de ser un lloc gran, no? Has de ser un lloc gran per posar els camells.
Sí, el menjador de casa no el portaré.
No, exacte.
No, hi ha gent, fins i tot, que s'ha fabricat camells amb dins un menjador de casa.
Ah, sí? Ostres, sí, com? Ja riu.
Mira, vinc de... Ara hem fet la fira de Sant Feliu de Guíxols i hi ha un pare que em va ensenyar que s'ha fet un camell, un joc, una pista amb els forats i un sistema que fa córrer el camell i això ho té dins de casa. Imagineu-vos l'opció que hi ha.
No m'ho hagués pas imaginat tot això.
Jo tampoc.
Doncs escolta'm, aquest mite, o sigui, aquesta obsessió...
Aquest
a mitges.
No ve bé.
Un segon. Hola.
Hola.
Ara.
Ah.
T'escoltava molt fluixet.
Ah, val. Ara et sentim millor.
No, doncs escolta'm, després de tres, diguéssim, Freddy, dos i mig,
Dos i mig. No està malament. Octavi, mil gràcies per ajudar-nos a desmuntar i a saber que al Frank li agraden això dels camells. Moltíssimes gràcies. Sí, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon
abraçada.
Dia.
Vagi bé. Bueno, doncs dos i mites i mig, no està mal, sí. No està malament.
I després ja no entrarem, no, Freddy, en el tema de les típiques grapes per agafar els peluixos, que el tancament, diguéssim, sí. Que és d'aquella forma, o també ara aquestes coses que si tu acompanyes la teva criatura també has de pagar la fitxa,
ai, sí.
Aquest canvi que hi ha hagut, no sé, és tot un món. Però, escolta'm, jo tenia aquestes tres obsessions des de fa molts anys.
Sí, doncs mira, ja no les tenim.
I gràcies al Matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, hem ajudat a aclarir-ho. Jo crec que hi ha molta gent, que
n'està
escoltant,
sí, sí,
que segurament també estava pensant i donant-hi voltes en aquestes coses.
Franqui, mil gràcies.
A tu, que vagi bé.
Abraçada.
Adéu.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
012. La millor resposta.
Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
Vols dir que val la pena?
I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que es mira l'estiu amb calma.
Però que es manté a l'aguait per si salta la notícia.
Un programa amb els peus en remull i el cap ben endreçat.
Amb curiositat per les coses que ens envolten i per les de més enllà.
És la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Aquesta setmana amb Roger Carandell.
La tarda d'estiu. Tasta-la ara, que es desfarà aviat. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Aquest estiu, a Catalunya Ràdio, Nits de ficció.
Avui, pànic.
El pànic és un engany dels teus instints més irracionals.
No et dec fer por, oi?
I per què m'hauries de fer por? Ah, aquí ha estat, això?
Pànic. Una sèrie de terror i misteri que fa aflorar les nostres pors més profundes.
Elisa, desperta.
Què és vostè? Contesti, sisplau.
Sempre ens han enganyat per amagar-nos una eternitat sense esperança.
Nits de ficció. Cada dia a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Vinga, avui és 12 d'agost i d'aquí un any clavat a Catalunya viurem moments com aquest.
Ja ho sentiu. La cridòria és espectacular. És la sensació d'alegria compartida, com us deia. Ara el que veurem d'aquí poquet, que ja s'està començant a veure i ens hem de tornar a posar les ulleres, és això que es coneix com l'anell de diamant, perquè hi haurà un moment en què es tornarà a començar a veure el sol per una punteta. Encara me les poso i encara ho veig tot negre, encara no. Per una punteta i farà aquesta forma, no?, d'anell amb una pedra dalt, no?, com un diamant. I això és el que està començant a passar ara mateix aquí a Erie, a Pensilvània.
És la nostra companya Lídia Heredia explicant l'eclipsi de sol total de l'abril de l'any passat a Pensilvània, als Estats Units. I d'aquí un any clavat, el 12 d'agost del 2026, viurem això mateix aquí, amb el primer eclipsi total de sol dels últims 120 anys. L'Ignasi Ribas és el director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, investigador també de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ho hem dit bé, no? És a dir, tindrem el primer eclipsi total.
Impecable, sí. Serà un esdeveniment espectacular que estem esperant amb candeletes.
Per tant, és una cosa que, clar, 120 anys, és a dir, no ho hem vist mai, és ho hem vist a les pel·lícules, però no ho hem vist mai aquí, físicament, diguem.
A casa nostra no, evidentment no. Hi ha un cada any i mig, aproximadament, d'eclipsi total de sol, per tant, hi ha gent que es dedica a viatjar pel món a caçar eclipsis.
Ah, sí,
n'hi ha, hi ha tota una cultura d'això, efectivament.
Què ens hem d'imaginar? Ens hem d'imaginar que aquesta hora, per exemple, es farà de nit?
No al migdia, serà al vespre, més aviat. De fet, això el farà una mica menys espectacular que, per exemple, l'eclipsi que ara transmetria feia la Lídia de l'any passat, i és perquè es produirà gairebé la posta de sol. És a dir, quan el sol estarà molt baix sobre l'horitzó, estarà entre 4 i 5 graus d'alçada, que realment és molt, molt baixet. I això el fa una mica diferent, en el sentit de que ja es faria de nit al cap de mitja hora, aproximadament, es començaria a fer de nit, però sí, durant uns minuts, de fet, un minut i mig, es farà de nit en un moment en què serà de dia, i això serà el farà molt especial. No?
Ara deu fer fa uns 20 anys, vam tenir un eclipsi parcial de sol, em sembla. Jo el que més recordo, molt més que la llum, va ser el fred. Tot d'una, notes que la temperatura baixa en picat, no?
Clar, i amb els totals encara és més fort, això,
més
no?
Més bèstia,
perquè, clar. Perquè al final un 100% de la llum del sol queda tapada i durant un moment doncs, l'atmosfera allà on estàs no rep radiació solar i, per tant, la temperatura pot baixar. Quan hi ha un eclipsi parcial, això passa en menor mesura, perquè, de fet, un total també és parcial durant unes quantes hores. Durant un parell d'hores abans del total és parcial i després continua sent parcial. És a dir, que aquest fenomen es notarà igualment, no?
El veurem a tot arreu, a Catalunya? El notarem a tot arreu?
No, de fet, serà total només és del terç sud. És una mica difícil... La gent que es pot buscar un mapa, n'hi ha un munt per internet, és una mica difícil de descriure.
Que l'agafi.
Però bàsicament és agafar una línia que uneixi el nord de Lleida fins a Vilanova i la Geltrú, i tot el que quedi pel sud serà eclipsi total. Tot el que quedi pel nord serà parcial. Parcial amb molta part del sol cobert. Per exemple, de Barcelona serà un 99,7% del sol serà cobert. Però no és el mateix. No és el mateix veure un eclipsi parcial, on encara hi ha una mica de llum de sol, o un eclipsi total, on arribem així, es fa de nit completament. No?
Perquè el fet que de què depèn que sigui total o parcial és ben bé geografia, és una qüestió geogràfica.
Geomètrica, més aviat, no?
Perquè,
clar, has d'alinear a la perfecció un punt de la Terra amb la Lluna i amb el Sol, no? Un eclipsi total de Sol és quan la Lluna s'interposa entre la Terra i el Sol. I llavors el disc de la Lluna tapa el disc solar. No? I això només passa en una franja d'uns 300 quilòmetres a la superfície de la Terra. Per tant, si no estàs dintre d'aquesta franja, ja no el veus total, sinó que el veus parcial. I això és el punt aquest que passa al sud, diguem-ho així, d'aquestes localitats que comentem, i fins més o menys València. I des d'aquesta franja cap a Astúries, diguem-ho així, passant per la Meseta i cap dalt, doncs això serà la franja de totalitat, que per cert arriba també fins a Islàndia, fins a Groenlàndia i fins al nord de Rússia. És a dir, que és bastant llarg, això.
Científicament, de cara a conèixer coses noves, diguem-ne, de com funciona el nostre univers, quin interès té un eclipsi com aquest?
Històricament ha tingut moltíssim. Històricament ha fet revolucions a la ciència. No?
Sí,
En un cert moment vam poder comprovar, per exemple, a principis del segle XX, que Albert Einstein va anunciar la seva teoria de la relativitat general, doncs a partir d'un eclipsi total de sol va ser possible trobar les primeres proves de que efectivament Einstein tenia raó, no? Perquè els rajos de les estrelles prop del Sol quedaven una mica doblegats, diguem-ho així, i es veien en una posició diferent. Això va ser un eclipsi l'any 1919, que va ser a Àfrica, i un senyor que es diu Sir Arthur Eddington va anar allà i va fer les mesures i va començar a intuir que la relativitat era correcta. I a banda, comentava Lídia, es veu l'anell i després d'aquestes coses, no? Doncs, de fet, aquesta zona que es veu al voltant del Sol quan hi ha un eclipsi total es diu la corona solar. Aquesta corona solar és una capa de l'atmosfera del Sol tremendament calenta, uns 2 milions de graus, i això només és visible perquè brilla poquet quan el Sol queda tapat. I, per tant, en una certa època històrica només hem pogut estudiar el Sol, la corona solar, d'aquesta manera. Per tant, s'havia d'esperar un eclipsi total de Sol, s'havia d'enviar expedicions allà on això passés, a llocs més remots de la superfície de la Terra, amb telescopis i instrumental, i intentar veure aquesta corona solar i mesurar-la. No? És a dir que a la història ha tingut molta importància, en l'actualitat científicament molta menys a l'hora de fer recerca científica, però és un esdeveniment que als investigadors ens agrada molt perquè ens permet apropar la ciència a la gent, no? I hi haurà una audiència molt gran d'aquest eclipsi, com hi va haver l'any 24, com la Lídia retransmetia, i per tant és una ocasió de poder fer una mica de propaganda científica, no? Que a vegades ens costa.
Un dels llocs on se seguirà l'eclipsi és a Prades, on avui precisament comencen el compte enrere fins al 12 d'agost de l'any que ve. Saludem ara l'Àlex Roig, que és el responsable del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Aleix, no Àlex. Aleix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Falta un any per el que dèiem, eh? Vosaltres activeu el compte enrere des d'avui, ja.
Sí, sí, aquest matí, ara de fet a les 11, destapem aquest rellotge digital que ens marcarà doncs, exactament que falta un any per donar el tret de sortida a aquest gran esdeveniment del segle que, com bé comentava l'Ignasi, doncs, serà doncs, un fenomen digne d'observar des del sud del país i que bé, que penso que serà d'aquelles coses que podrem explicar als nostres nets, perquè difícilment en tornarem a viure cap fins gairebé apropant-nos a l'any 2200. Per tant, és un fenomen realment històric, molt remarcable a casa nostra, i que ho tenim tot a punt per observar-lo.
Em fa molta gràcia això, tot a punt, i falta un any, però ja ens estem preparant.
Sí, de fet, a nivell astronòmic, quan diem tot a punt, vull dir, ara ja estem realment en el compte enrere final, però portem dècades esperant això. De fet, des de l'any 1905 que no se'n viu cap així a Catalunya, i com dèiem, ho tenim marcat a les nostres agendes des del dia que vam néixer, des del dia que ens vam encuriosir pel cel, no?, i aficionar-nos a l'astronomia, que realment és un fenomen que tots teníem marcat a l'agenda del 12 d'agost del 26. Per tant, ara sí que ja els nervis estaran a flor de pell durant tot l'any i seran pocs segons, però que de ben segur seran únics per viure'l amb algú que estimem, amb algú que ens apreciem, amb algú que volem compartir aquest moment d'emoció compartida, no?, que és quan el disc de la Lluna passa per davant del disc solar i es fa de nit en ple dia, no?
Perquè llavors, com ho dèiem, que hi ha fins i tot un reclam turístic en algunes zones per veure aquest eclipsi. El Parc Astronòmic de Prades, ho teniu tot ple o encara teniu lloc per mirar l'eclipsi d'aquí un any?
No, de fet encara hi ha lloc, però hem de dir que a nivell d'ubicacions de Catalunya, la Generalitat està treballant amb aquesta comissió interdepartamental per establir els llocs d'observació segura, on es garantirà una sèrie de serveis, no? Aquí a Prades sempre diem és la capacitat de càrrega que tenim és limitada i, per tant, és una destinació gourmet. Qui vulgui venir a Prades a viure l'eclipsi, amb aquest festival que fem de 4 dies, del 10 al 13 d'agost, justament per amortir la vinguda de visitants, on oferirem tot tipus d'activitats, doncs ho ha de fer amb temps, I és veritat que els hotels comencen a estar plens, però encara hi ha alguna plaça d'allotjament. Per tant, ara és el moment, justament que queda un any, per si algú volgués apropar-se aquí a l'entorn natural de les muntanyes de Prades del Montsant, de planificar la visita. Perquè si després ens esperem, ja a la tardor, avançat novembre, desembre, probablement aquí el cartell ja estarà amb tot complet. I no vol dir que ho puguem viure doncs, a les Terres de l'Ebre, a qualsevol altre indret doncs, amb potser més capacitat de càrrega o Costa Daurada. Però sí que, si ens volem apropar en aquest festival que hem preparat, doncs sí que ho hem de fer amb temps, I al final us tenim un cartell fantàstic que portem doncs, músics de primer nivell, portem la Judit Naderman, la Mariona Escoda, després portem un astrònom que ha descobert nebuloses dels Estats Units, un astrònom amateur que és una passada i ens farà unes xerrades fantàstiques, i també hem convidat els observatoris de divulgació d'arreu del país, també, perquè ens vinguin a oferir tallers tan xulos com, per exemple, un d'astrobiologia, o un viatge al planetari, un viatge per l'univers amb tota la família, o activitat solar i meteorologia espacial. Per tant, també és una ocasió per fer xarxa amb aquests observatoris doncs, de divulgació que treballen el dia a dia a Catalunya, i és que hi ha una gran afició al nostre país doncs, amb l'astronomia. I penso que aquest esdeveniment del 12 d'agost del 26 serà una gran festa també de tot això, no? De posar en valor aquesta feina que fem el dia a dia, i que aquell dia doncs, ho veurà tot el món, perquè tindrem mitjans de comunicació observant-nos d'arreu.
Ara l'Aleix parlava, Ignasi, d'aquests punts d'observació segura. Això és una cosa important, també, destacar l'observació segura de l'eclipsi.
Clar, de fet, és especialment complicat en aquest cas, perquè el sol s'estarà ponent, potser tindrem la falsa percepció de que no ens enlluerna o que no ens farà mal, no? I no és així. Durant la fase de parcialitat s'ha d'anar ben protegit i no val invents casolans, radiografies, CDs...
No, això es diu, que es diu cada vegada ho hem de recordar, això no val.
Sí, perquè cada vegada que passa, ara parlaves d'un eclipsi parcial, doncs el meu entorn també, no, he fet servir una radiografia... No, sisplau,
Abans eren els rodets de fotos, no? Sí, no, això no,
Fem servir ulleres homologades, que n'hi haurà prou, ens estem preocupant de que n'hi hagi prou...
Homologades vol dir que no són les ulleres de sol normals.
No, són ulleres d'eclipsi, on el filtre doncs, és especial per veure aquests eclipsis, val a dir que no caduquen, és a dir, que si algun té de fa temps enrere i no tenen forats, evidentment ens es poden fer servir, no? I per tant l'observació segura és important des d'un punt de vista de mirar el sol, i per altra banda, i també una mica com apuntava l'Aleix, el desplaçament, buscar llocs que siguin segurs, adequats per poder fer aquesta observació sense aglomeracions, no hi hagi un caos a les carreteres, i això és el que s'està preocupant aquesta comissió interdepartamental.
Perquè ni pot haver, si no es fa res.
N'hi pot haver, si mirem el que ha passat a la història dels eclipsis. Hi va haver l'eclipsi d'Estats Units, on vam veure que hi havia molta mobilitat. Qui tingui més memòria potser recordarà un eclipsi total de sol que va creuar Europa l'any 1999 i va passar de París fins a Àustria. També va ser un problema de mobilitat. És a dir, que s'ha de tenir en compte, s'ha de planificar i s'ha de posar els mecanismes adients perquè això sigui. No?
Aleix, és una mica el que deies tu també, això, no?
Sí, al final és un fenomen que mourà masses, i tenim l'experiència recent dels Estats Units, que és un país que en principi està preparat, però, per exemple, hi havia una línia molt marcada d'Airbnb que justament et marcava doncs, com estaven esgotats tots els allotjaments, i mirant el mapa de capacitat allotjativa, diguem-ne, doncs ja podies veure per on passava l'eclipsi. I això ens passarà aquí, a la península. És un eclipsi que entra per l'oest de la península i acaba a Balears, i ja s'està començant a veure que comença a haver-hi allotjaments amb tot esgotat. Això vol dir mobilitat. I mobilitat també en l'últim moment, per qüestió de núvols. Imagina't que, per exemple, no, estem a Astúries intentant veure l'eclipsi i anuncien núvols i pluja per aquell dia. No? La gent doncs, potser anirà cap a Aragó, i si a Aragó hi ha núvols, doncs vindran cap a Catalunya, cap aquí a la zona de les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada. Han d'estar preparats per tot això. Per tant, des d'aquí celebrem doncs, que la Generalitat de Catalunya hagi creat aquesta comissió amb la bona feina doncs, de l'Ignasi Ribas, tot l'equip, perquè al final és la Generalitat també la que ens guiarà. No? A quin lloc ens hem de dirigir, quines mesures hem de prendre, no? Quan hem de sortir, en quin moment hem de tornar, com hem de fer aquesta tornada, per fer-ho amb seguretat i que al final puguem viure d'aquest fenomen de la natura doncs, com un fenomen que recordem doncs, per la part positiva, no? Per aquesta emoció, per aquests moments, diguem-ne, compartits, de dir, ostres, en ple dia s'ha fet de nit, no? Això és una cosa històrica.
Un eclipsi de sol total com el de l'any vinent, ho estem explicant, mobilitza molta gent. Per exemple, gent com aquesta.
We've been planning this trip.
Estem planificant el viatge al Canyís des del 2021. Sóc el que es coneix com un caçador d'eclipsis. Per la gent que en veu un per primer cop, és una experiència espiritual. La gent riu, crida, plora...
És en Kelly Betty, que és un periodista científic i astrònom, que es presenta ell com un caçador d'eclipsi. Hi ha un rànquing mundial d'observadors o de caçadors d'eclipsi, ens ho deia abans l'Ignasi. De fet, el número 12... és en Josep Masalles, que és astrofísic, enginyer industrial i president de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona. Josep, bon dia.
Sí, bon dia.
Tu ara mateix ets justament a Prades, eh?
Exacte, sí que és Prades aquí, a Maldés, exacte.
Exacte, i no és casualitat, clar.
Bueno, farem una xerrada avui abans del festival, o sigui, dins del festival que han organitzat aquí a Prades, farem una xerrada sobre l'eclipsi i una mica sobre tots els aspectes científics i també d'emoció que parlaven i tots aquests aspectes que han comentat l'Ignasi i l'Aleix.
Quants eclipsis?
La conferència i després hi ha el festival.
Anava a preguntar, Josep, quants eclipsis has vist tu, de sol?
Bueno, de sol he vist 43, en tota la meva vida he vist 43 eclipsis, dels quals 22 són totals, 11 anulars i 10 parcials. Hi ha alguns parcials que vaig veure a l'infantesa aquí a Catalunya, i després ja quan he començat a viatjar diguem, per veure els eclipsis, doncs he fet 22 totals i 11 anulars.
Mm. 22 eclipsis de sol totals has vist, eh?
Sí, sí. Oh,
però llavors has viatjat molt. Has viatjat molt.
Bueno, perquè... Bueno, tinc molts anys i aleshores també, si tingués 25 anys, doncs hauria vist menys, no? Aleshores, clar, això es va acumulant, diguem. O sigui, això del rànquing és que tots els del rànquing estem ja som veterans, diguem, no? En principi, diguem que bueno, no té més mèrit que aquest, eh?
I el de l'any que ve on el veuràs?
Bueno, encara no ho sé. Jo visc a Vilanova, sí. Per tant, encara...
Ui, hem perdut el Josep, ara mirarem de recuperar-lo. Això és una mica la figura que deies tu, d'aquests observadors d'eclipsis, de gent que els va caçant, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, hi ha gent que viatja al món observant això, i no és casual, és perquè és un tema molt emocionant, eh? I qui no hagi vist mai un eclipsi total de sol és molt recomanable, perquè és aquesta emoció que comentava també aquest periodista nord-americà, no? O la Lídia quan retransmetia, sí. No? És una mena de catarsi col·lectiva.
Perquè aquell dia, d'aquí un any, el que veurem és que el sol, per dir-ho així, és com si es pongués dues vegades, en qüestió d'una poca estona.
Anirem veient amb unes ulleres que es va tapant perquè hi ha l'ombra de la Lluna i en un cert moment es farà del tot, es taparà del tot el disc, es veurà al voltant i es farà de nit. Llavors ens podrem treure les ulleres d'eclipsi i només en aquell moment podem mirar amb els nostres propis ulls. No? I veurem els estels del cel i veurem planetes que no veiem mai perquè, per exemple, Mercuri, que està tan a prop del Sol, el veurem en aquell moment perquè el Sol estarà tapat. No? És a dir, que veiem un cel completament diferent. És veritat que durarà, en el millor dels casos, un minut i mig.
Minut i mig, eh?
Sí, això és el lloc on durarà més, de la nostra zona. És a dir, és un minut i mig d'èxtasi total, no? I després d'aquest minut i mig, doncs el sol es començarà a destapar, farà això de la famosa anella de diamants, perquè al moment en què es comença a destapar hi ha un petit ullada de sol que passa entremig d'unes muntanyes de la vora de la Lluna, i allà es comença a veure això, que fa forma d'aquest anell encara amb el sol tapat amb la corona i un lloc on comença a haver-hi brillantor, no? I a partir d'aquí, doncs ja torna a ser una fase parcial, però el sol estarà tan baix que es pondrà ja eclipsat, es pondrà com un eclipsi de sol.
Ah, que bo. Hem recuperat en Josep. Josep, tornes a ser per aquí, que sí?
Sí, hola.
Josep,
sí, sí.
Abans deies que...
Funciona,
deies...
a Vilanova, i també potser el veig amb l'agrupació astronòmica Aster, que sóc el president, però aleshores anirem a algun lloc a observar-lo. Però bueno, encara tinc dos o tres llocs pensats i encara no ho tinc definit del tot.
Però això vol dir que tens allotjaments reservats a diversos llocs per si de cas?
Bueno, sí, sí, a algun lloc reservat, i a més, bueno, a casa, que des de Vilanova el puc veure, des de la terrassa de casa el puc veure. Però bueno, el que passa que a Vilanova el veuria 17 segons, i com diu l'Ignasi, clar, si vas més al sud de Vilanova, doncs ja va augmentant fins a un minut i mig que es veuria la veritat. I per tant, hem de valorar això. També el que valoraré és que sempre faig és les condicions meteorològiques i les previsions en aquell moment. Clar. Si les previsions són bones, em quedo a Vilanova, si no, potser viatjo a algun altre lloc. No? Però bueno, en principi, diguem, clar, és més favorable veure'l una mica més del sud, que la durada de l'eclipsi serà més llarga.
Enganxa, això dels eclipsis?
Molt, molt, jo t'ho asseguro. Vull dir que, a veure, jo tinc afició per l'astronomia des de molt petit, he vist eclipsis des de petit i he estudiat astrofísica, i aleshores, diguem, has parlat de caçadors, i a mi, volia comentar-te una cosa, a mi no m'agrada la paraula caçar, es diu molt, i és una paraula així publicitària, de màrqueting, sí, podríem dir, però d'alguna manera, l'admeto, i entenc que em diguin caçador d'eclipsis, però a mi m'agrada més que sigui observar, gaudir, investigar, i aquestes paraules m'agraden més que la caçar, no? però vull dir que és investigar, és observar, és gaudir, perquè és un gaudir d'un espectacle que, com deia l'Ignasi ara, és un espectacle meravellós. Jo sempre dic que és l'espectacle més meravellós de la natura, de l'univers, potser amb les aurores boreals i potser un gran cometa o una supernova. Hi ha alguns aspectes astronòmics de molta, diguem, bellesa. Però un eclipsi té una... és poca broma, no?, que se'n vagi el sol, que sigui tapat per la lluna. Això passa poc sovint en un territori determinat. I, per tant, a part de ser un fenomen singular, és un fenomen de gran bellesa, és un fenomen de bellesa no destructiva, a més, no és com un volcà, per exemple, que també deu ser preciós, però és una bellesa no destructiva, diguem, jo sempre dic com una aurora boreal, no? Aleshores, veure com es fa de nit, sobretot al moment de les perles de Bailey, a la corona, a l'anell de diamant que comentava ara l'Ignasi, el moment de l'anell de diamant és un moment molt emocionant i molt emotiu, i això, com deia el caçador americà, és que vist gent plorar, cridar, aplaudir, però bueno, a banda d'aquestes, diguem, reaccions humanes i que també dels animals, els animals reaccionen d'aquesta manera. Jo tinc alguns vídeos d'alguns llocs on els ocells, per exemple, pues, es posen a cridar, o, diguem, diferents animals comencen a cridar. Passa una mica de tot. Per tant, és aquesta emoció que tenim els humans i tenen els animals també, que noten que alguna cosa passa, alguna cosa rara passa, no? Però jo dic que és d'una bellesa incomparable i jo animo tothom que vagi. I volia aprofitar que estem aquí a l'antena, que és que el paper de les agrupacions astronòmiques. Jo recomano que la gent vingui a Prades, que vagi a Àger, que vagi als llocs que als Solsonès, que hi ha diferents observatoris, que la gent que pregunti, que vagi a les agrupacions astronòmiques. No tinc més remei que dir que vagin a l'agrupació astronòmica Àster de Barcelona, que és l'agrupació més antiga de l'estat espanyol, i aleshores que allà fem conferències, fem xerrades, i tenim ulleres, i per tant allà podem donar les ulleres, i per tant recomano aquestes agrupacions que fan una tasca de divulgació molt important a Catalunya.
Aleix, suposo que ens hi apuntem, això, no?
Sí, sí, sens dubte. I a més també voldria dir que just avui estrenem l'espectacle El Gran Eclipsi, que és un espectacle servei que rodarà per teatres de tot Catalunya. Estrenem a 5 poblacions i ciutats d'aquí del Camp de Tarragona, comencem avui a Prades, i consisteix en un diàleg amb científics i experts en la matèria que ens parlaran del perill, per exemple, d'observar l'eclipsi de forma inadequada des de l'àmbit de la salut, però també l'oportunitat i el repte, no?, d'observar-lo amb un eclipsi que va tan baix a l'horitzó, o per què va ser tan important en aquest eclipsi de l'any 1919, no?, que es va vincular amb la validació, la teoria de la relativitat d'Albert Einstein. No? I és un espectacle servei que ens permetrà explicar als pobles i places, diguem-ne, d'arreu de Catalunya, que tenim un esdeveniment històric i que el podrem viure l'any que ve. I justament estrenem d'aquí una hora, estrenem justament aquí al Teatre de Prades.
Amic Ignasi, sempre que hi ha eclipsis de sol, a mi sempre em fa pensar, cadascú té els referents que té, sempre penso en Tintín. Sempre, no?
Home, és un clàssic,
sí, no?
Això. Home, a més, li va salvar la pell.
És li va salvar la pell, exacte. Exacte, és aquella història de que ell els han d'executar, però ell sap que hi haurà un eclipsi de sol i fa veure que és ell que li diu al sol que se'n vagi, no?
Home, hi ha moltes referències al món cultural d'això i, per tant, en fem servir d'aquestes. Avui és un dia especial, per això val la pena dir que en aquest terç sud de Catalunya, si algú viu allà o està allà i vol saber si l'any vinent podrà veure l'eclipsi, perquè, repeteixo, és molt baix a l'horitzó, podrà haver-hi obstacles d'arbres, de muntanyes, d'edificis, avui, a 9:15 de la tarda, del vespre, abans de la posta de sol, si el lloc on volem observar es veu el sol en aquell moment, és que és un lloc on es veurà l'eclipsi l'any vinent.
Ah, per tant, això està bé.
Molt important, això.
O sigui, a 9:15 que mirin...
9:15 que mirin allà on s'està ponent el sol, si fa sol, que avui sembla un dia que en principi n'ha de fer, estiguin en aquesta zona, si el lloc on volen observar des d'aquella hora d'avui es veu el sol, doncs també es veurà d'aquí un any, en el moment en què hi hagi l'eclipsi. Molt important, perquè si no, és fàcil que quedem bloquejats per alguna arbre, edifici o qualsevol muntanya que ens el tapi, no?
Molt bon consell de l'Ignasi i molt bona informació que ens ha donat. Digues, Aleix, o Josep.
No sé... Volia afegir que després de l'eclipsi, com molt bé deia l'Ignasi, a més tindrem el màxim de la pluja d'estels de les llàgrimes de Sant Llorenç. Això també passarà l'any que ve.
És veritat.
Per tant, diguem-ne que és un doblet astronòmic
festival,
únic.
Festival.
És un festival, un festival que podrem viure arreu i bé, que us convidem a totes i a